els vigies de Copé Menorca, comencem un nou programa, el Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, Nani Espòs, la Sònia Febrer, en Toni Collana, i en es control, en Toni Barbé.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar setmanalment de la vida i actualitat de l'Església menorquina.
L'Església continua el camí de reflexió de treball conjunt iniciat l'any 2021 a les diòcesis, parròquies i moviments eclesials per a ser una Església més sinodal i en sortida.
Aquest mes de juny, els diferents consells diocesans es reuniran per avaluar les conclusions de la segona fase del sínode i per programar l'objectiu pastoral diocesà del pròxim curs.
Començant el programa d'aquesta setmana, les notícies que ens ha deixat la nostra Església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens explica com s'ha viscut la festa del Corpus Christi.
Els dies 1 i 2 de juny va tenir lloc la solemnitat del cos i del Sant de Crist en la celebració de l'Eucaristia i les tradicionals processons. El bisbe Gerard va presidir l'Eucaristia el dissabte a l'Església de Santa Maria de Maó i diumenge a la Catedral de Ciutadella. En la seva homilia va advertir que el món està sofrint una crisi generalitzada, marcada per la situació d'exclusió i de violència que sofreixen moltes dones, les guerres, el drama de les migracions, la precarietat laboral i el canvi climàtic.
Nosaltres tenim una esperança que no defrauda. Nosaltres, els cristians, avui miram especialment Jesús a Eucaristia, perquè aquest és el nostre món, aquesta és la nostra societat, que té aquests problemes, que té aquestes ferides, però és en aquest món que nosaltres, els cristians, ens hem d'encarnar, com va fer Jesús, perquè el fill de Déu va entrar en la història i perquè va entrar en la història és possible l'Eucaristia, que ens fa participar de la humilitat divina, posant-nos, com Jesús, al darrer lloc, al servei de tots. Ens ajuda a viure cada dia de manera més entregada, treballant per un món més humà.
En aquest sentit, va subratllar la necessitat de teixir comunitats fraternes, a comprometre'ns amb el bé comú i a sortir a l'encontre de les persones més vulnerables. I va agrair el servei que realitza Càritas Menorca.
L'amor al pròxim, la gratuïtat i el servei de tots els cristians de Menorca i de manera especial de tots els que treballen com a voluntaris en l'acció caritativa i social de l'Església a través de Càritas Diocesana, a través de les Càritas arxiprestals i parroquials i d'altres institucions catòliques, es constitueixen en llavors del bé comú, semilles del bien comú, llavors del bé comú per a tota la societat, i el fruit de les nostres bones obres generen esperança a les vides de les persones que es tornen a sentir dignes perquè són mirades i escoltades des de l'amor i des de la cura.
Tot seguit, Navero Moll ens informa de la trobada de final de curs dels equips de la Mare de Déu.
El dia 2 de juny, els equips de la Mare de Déu de Menorca es van trobar a Ciutadella per celebrar la jornada de final de curs. La trobada va començar amb una visita al poblat talaiòtic de Son Caldà, a través de la qual van aprofundir a la història de la Menorca talaiòtica. Després, van celebrar una Eucaristia presidida per al conciliari mossèn Antoni Fullana i a l'homilia, feta entre tots, es van exposar les conclusions del tema d'estudi d'aquest any, l'Eucaristia, font de missió. Finalment, es va compartir un dinar de germanor a la Casa de Colònies d'Esbanyol, amb la participació del bisbe Gerard i de tots els grups dels equips de la Mare de Déu, i es va viure una sobretaula molt animada amb cançons i diferents jocs. A la trobada també hi van participar els responsables dels equips de la Mare de Déu de la regió de Catalunya i Menorca.
Seguim ara reflexionant sobre el jubileu de l'any 2025. Avui ho faim parlant del tema de la tradició en l'Església presenta la Constitució Dogmàtica Dei Verbum.
La tradició és un dels temes més importants per entendre el present. Sense tradició no existiria la història. No es podria comprendre el moment que vivim ni el futur. I la mateixa tradició és un incentiu per al veritable progrés i desenvolupament. En aquest context, la religió té l'exigència de conservar allò que val la pena i de transmetre amb més convicció allò que s'ha rebut.
L'Església té la seva pròpia tradició que brolla de l'Evangeli i s'ha enriquit al llarg dels segles per la reflexió i la pregària dels cristians. Es podria dir que tot allò que posseixen avui els cristians pertany i ha estat transmès per ella. Al centre hi ha Jesucrist, el cor palpitant de la fe cristiana, revelador del Pare per mitjà de qui rebem l'Esperit Sant.
La Dei Verbum explica que hi ha una sola font de la revelació, que és la paraula de Déu. Per tant, no hi ha dues fonts per les quals els cristians coneixen la seva fe, la Sagrada Escriptura i la tradició, sinó que sorgeixen d'una sola, la paraula de Déu. Els pares conciliars descriuen la tradició com una iniciativa de Déu que va voler que totes les generacions després de Jesucrist coneguessin el seu Evangeli.
Els apòstols, en transmetre allò que ells mateixos han rebut, adverteixen del deure de conservar les tradicions que han après i de preservar la fe. Allò que van transmetre els apòstols abasta tot allò que contribueix a fer que el poble de Déu porti una vida santa i creixi en la seva fe. I així l'Església, en la seva doctrina, vida i culte, perpetua i transmet a totes les generacions tot allò que ella és, tot allò que creu.
La paraula de Déu ha de continuar tenint la seva empremta original, única i inesgotable del sentit que Jesús li configurà en tota la seva persona en voler revelar el misteri de la Trinitat i oferir la salvació a la humanitat. Aquest criteri necessita ser trobat sempre de nou i ser conservat i transmès de manera fidel. El present de l'Església assumeix tot el valor significatiu només si és capaç de transmetre el patrimoni rebut, fent-lo viu i capaç de ser confiat al futur de noves generacions com l'herència promesa.
En la secció musical, aquesta setmana escoltam un pot de música del grup Hakuna, que ara ens canta Siempre Imaginé.
Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y de estirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra: estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. Qué bonita es Iglesia.
Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad está aquí.
Aquesta setmana tenim el gust d'entrevistar a Miguel Navarro Sorní, prevere, professor i catedràtic d'Història de l'Església. La setmana passada, els dies 28 i 29 de maig, va oferir una formació als preveres i diaques de Menorca sobre la Gaudium et Spes del Concili Vaticà II. Bon dia, Miguel, i benvingut.
Bon dia i moltes gràcies.
Li volíem demanar, per entrar un poc en context, quina valoració fa de la Gaudium et Spes?
Pues mireu, una valoració molt positiva perquè aquesta Constitució Pastoral del Concili Vaticà II va suposar un canvi total de la postura que l'Església tenia enfront del món. Fins llavors pues, havia estat una actitud de condena, d'enfrontament, i amb la Gaudium et Spes pues, l'Església manifesta una actitud d'obertura al món, una voluntat de diàleg amb ell després de molt de temps d'incomunicació. I ho fa per a poder evangelitzar millor el món, tenint en compte les seues preocupacions, els seus anhels, els seus problemes, a fi de poder il·luminar-los millor i donar-los una resposta amb la llum de l'Evangeli. Així podem dir que Gaudium et Spes ens ensenya, com demana el Papa Francesc, a veure més el positiu que el negatiu i a vèncer el mal no en condena, sinó a força de bé, com deia Sant Joan Pau II.
I què ens diria que aporta la doctrina del sentit de la vida de la Gaudium et Spes a la realitat que avui vivim, que molt predominant, no?, la cultura de la mort...
Sí, per a Gaudium et Spes el sentit de la vida només es troba en Déu, que va voler fer-nos fills seus i ens va cridar a compartir la seva vida. I més concretament es conté en Jesucrist, vencedor de la mort, perquè com Déu fet home que és, ell revela l'home a l'home, és model d'humanitat, ja que és l'home veritable segons la ment de Déu. I per la realitat que avui vivim de desesperança, d'incertesa, de temor, d'inseguretat davant de les guerres, les desigualtats, les injustícies, este descarte que dies, i tots els mals que hi ha en el nostre món i que semblen conduir a un sense sentit de la vida i de la història, Gaudium et Spes aporta un missatge d'esperança, d'ànim i de goig, perquè convida a il·luminar les situacions terrestres, fins i tot les més adverses i doloroses, a l'esperança de la vida eterna, a la qual estem cridats, i també a donar-li resposta amb el consol de la solidaritat i l'ajuda mútua, com a germans que som fills del mateix Déu.
I què ens diu aquest document sobre el matrimoni i la família?
Sí, doncs pues, Gaudium et Spes dedica una bona part d'ella a esta temàtica. Abans de res, per la Gaudium et Spes, la família és una realitat santa, volguda del Creador. És la cèl·lula primordial de la societat i el primer lloc en el qual s'aprèn, es viu i es transmet la fe, mitjançant l'exemple dels pares. És una comunitat de vida i d'amor formada a partir del matrimoni, el qual es basa en l'amor i la donació total entre home i dona i s'orienta a la procreació i l'educació dels fills. Això és, en substància, el que diu Gaudium et Spes. Però, a més, Gaudium et Spes recalca que tots els membres de la família contribueixen mútuament a la seua santificació, pues els pares complint de manera responsable la seva tasca educadora i proveint a les necessitats materials i espirituals també dels seus fills. I aquests, pues, amb l'agraïment, la confiança i l'ajuda als pares quan es fan ja majors. En fi, diria que formant junts una comunitat d'amor que siga, com reclama el Papa Francesc en la bula de convocació del pròxim jubileu, un signe d'esperança enmig d'una cultura de mort que no favoreix precisament la vida ni la família.
I sabem bé que els cristians tenim la nostra mirada posada en Jesús i en el regne de Déu, però perquè a la vegada també és important que els cristians ens preocupem per les realitats temporals del nostre temps.
Pues mira, no sols és important, sinó que és molt important. És molt important perquè la fe es viu en les realitats temporals. No es viu al marge ni fora d'aquestes. No es viu només, no sé, en el temple, en l'església, sinó que es viu en la família, a l'escola, en el grup d'amics, en el treball, en l'estudi, en la política i l'economia, en l'ús que es fa de les coses, en les relacions entre les persones, etcètera, etcètera. El cristianisme no és una religió que fugi del món, una religió d'encarnació que busca elevar les realitats temporals cap a Déu, que és la seva font. De fet, Jesús no va demanar al Pare que tragués del món els seus deixables, sinó que es deslliurés del maligne, perquè la seva missió era precisament evangelitzar el món per a salvar-lo. Per tant, hem de prestar una gran atenció a les realitats temporals.
I com ens pot ajudar aquesta constitució pastoral, la Gaudium et Spes, a seguir aquest camí sinodal que està vivint l'Església i també a preparar-nos per al jubileu de l'any 2025?
Encara que no es parli directament de sinodalitat en la Gaudium et Spes, però és clar que està en el fons de la declaració pastoral, com també en altres del Vaticà II, està la sinodalitat. És a dir, una visió de l'Església comunional, no una visió de l'Església, diguem, només jeràrquica, institucional, sinó una visió comunional i sacramental en la que, bueno, pues, la realitat divina, pues, infons en tot, Déu que és Trinitat, que és comunió, pues, infons en la seva Església també un espai esperit de comunió. L'Església és comunió, eh? Abans de res, és on cada un pues, té la seva tasca, la seva missió, i que pues, desenrotlla i desenvolupa en, diguem que, solidaritat i comunió dels uns amb els altres. Respecte al jubilau de l'any 2025, sí, que el tema és l'esperança, sí. Que no... Espes no confundit, és el títol de la bula, que l'esperança pues, no defrauda. El Papa ens crida a recuperar l'esperança, perquè en el nostre món són moltes realitats de desesperança, de desànim, de descoratjament que hi ha, i el Papa diu, bueno, pues mireu allò que hi ha de bo i feu per canviar tots aquests signes de desesperança en signes d'esperança, vol dir que es necessiten. I per això, bueno, ell indica alguns concrets, sobretot la pràctica de les obres de misericòrdia, que diu que són obres d'esperança i que posen esperança no només en aquell que les rep, sinó també aquell que les practica. Però a més el Papa vol que preparem este jubilau en el que se celebrarà el 60 aniversari de la conclusió del Vaticà II, pues que ho preparem llegint, estudiant, sobretot les grans declaracions i les grans constitucions del Concili, sobre l'Església, la litúrgia, sobre la paraula de Déu i sobre l'Església en el món actual, de la Gaudium et Spes. I és una tasca pues, que hem de fer. Necessitem conèixer el Concili Vaticà II, llegir-lo, estudiar-lo, aplicar-lo pastoralment, perquè no és un concili que no servisca, servís moltíssim també per avui, no ha passat, sinó que encara és actual, i ja Sant Joan Pau II pues, va dir que el Concili Vaticà II era la gran gràcia que Déu havia fet a l'Església en el segle XX i també en el segle XXI, i va dir una cosa molt important, que era la brúixola, era com la brúixola, per orientar-se en el nou segle en el que entrava l'Església, i per tant això és de veres. El concili és com una pauta, diguem, segura d'actuació, és una brúixola per orientar-nos en com viure el cristianisme, com evangelitzar, com ser església en este segle XXI.
I doncs quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, mossèn Miguel Navarro, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i també per ajudar-nos a aprofundir i a conèixer millor la Gaudium et Spes.
Pues gràcies a vosaltres, de tot cor.
Seguim amb més música de Hajuna. Ho feim escoltant La Misericòrdia.
Noche a la noche se lo susurra. Tu misericordia, Señor, llena la tierra. Úsame para llevarla a cada rincón. Llevaré tu misericordia a la universidad.
I ara anem a posar el disc a la seva disposició, les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. Festa del Sagrat Cor de Jesús.
Es celebrarà avui cap vespre a la parròquia Santa Maria de Mó. A les 18 hores, exposició del Santíssim Sacrament i després, a les 19 hores, missa.
Concert de la Coral Mitjanit.
Aquest concert tindrà lloc aquest diumenge a les 12 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro. L'entrada és gratuïta.
Procés per als preveres.
Serà el proper dimecres 12 de juny al matí al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
A les acabades del programa d'avui, dediquem la secció final a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Marc.
En aquell temps, Jesús entrà a casa amb els deixebles i tornà a reunir-s'hi tanta gent que no els quedava temps ni de menjar. Quan els seus sentiren dir el que feia i anaren per endur-se'n perquè deien que havia perdut el seny. Per altra banda, els mestres de la llei que havien vingut de Jerusalem deien que estava posseït de Belcebú i que treia els dimonis pel poder del rei dels dimonis. Jesús els cridà i els rebatia valent-se de paraules. Els deia:
com pot ser que Satanàs vulgui treure fora Satanàs? Si una reina es divideix en partits que lluiten els uns contra els altres, no pot durar gaire. I si dins una família hi ha divisions, tampoc no pot durar. Igualment, si la reina de Satanàs s'ha dividit en partits que lluiten entre ells, ja no se sosté, no pot durar. A casa d'un guerrer valent, ningú hi pot penetrar per prendre-li allò que té sense encadenar-lo abans. Només així li podrà saquejar la casa. Us ho dic en tota veritat. Per més pecats que un home cometés i per més blasfèmies que proferís, Déu està disposat a perdonar el do, però el que injuria l'Esperit Sant, Déu no ho perdonarà mai i sempre serà arreu del seu pecat.
Jesús va fer aquesta afirmació perquè deien que tenia un esperit maligne. Després arriba la mare amb els seus familiars i des de fora el fan cridar. La gent que s'ha al voltant d'ell li diu:
la vostra mare i els vostres parents són aquí fora, que us volen veure.
Ell els respon:
qui són la meva mare i els meus parents?
Llavors, mirant els qui seien tot al voltant, diu:
aquests són la meva mare i els meus familiars. Tothom qui compleix la voluntat de Déu és el meu parent, la meva parenta, la meva mare.
La resposta de Jesús a la seva família impacta per la seva duresa. Amb tot, més enllà de pensar que rebutja els seus parents, Jesús vol manifestar que els llaços de sang no són decisius, sinó que el que importa és complir la voluntat de Déu. Ell ve a alliberar-nos del mal, ve a obrir camins nous de vida, tot i que per a molts pugui semblar que ha perdut el seny. Tots hem rebut uns dons de Déu, unes capacitats, per posar-les al servei dels altres. Malgrat incomprensions i dubtes, estarem contents de viure i de servir amb senzillesa l'experiència de comunió en Jesús, que es vol lliures i servidors del seu regne. A nosaltres també ens diu que tothom qui compleix la voluntat de Déu és el meu parent, la meva parenta, la meva mare.
I després d'aquesta reflexió de l'Evangeli, us hi deim adeu.
I ho feim animant-vos a pregar pels fruits del sínode, perquè l'Església sigui un lloc de solidaritat, fraternitat i acollida.
I recordeu que també es podeu escoltar els diumenges aquí, a Cope Menorca, a les 9:45 hores, al programa Església Notícia.
Moltes gràcies per la vostra confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu.